Són les 10.39, les 17.39 a la remissió. Canviem d'assumpte, parlem ara de salut. S'estima que aproximadament una de cada 10 dones en edat reproductiva a Espanya pateix endometriosi, és l'equivalent a unes 2 milions de dones a Espanya. És una malaltia inflamatòria en la que cèl·lules molt paregudes a les de l'endometri creixen fora de l'úter, habitualment a la pelvis, als ovaris, les trompes o sobre altres òrgans abdominals. Això provoca dolor, inflamació i pot afectar diverses funcions del cos, inclosa la fertilitat. Avui volem parlar-ne amb Nana Bassols, diagnosticada doncs, amb aquesta malaltia. Anna, bon dia, benvinguda a Ràdio Illa.
Hola, bon dia.
Anna, quan vas saber que tenies endometriosis?
Bé, jo sempre explico que saber-ho vaig saber-ho fa 5 anys, però jo tinc dolor menstrual des de que tinc ús de raó de menstruar, és a dir, fa mal la regla des dels 14 i en tinc 35. Però no va ser fins fa 5 anys que vaig rebre el diagnòstic.
Tu sospitaves que alguna cosa, que no era un dolor, diguem, normal, que no era com, diguem, com els mateixos símptomes, no?, que tenien doncs, altres dones al teu voltant?
Sí, jo sempre he pensat que era molt fort que tenir la regla pogués implicar un dolor a tal nivell, però és cert que sempre que ho comentava tant els metges de família com els especialistes, en aquest cas ginecòlegs i llevadores, sempre em deien que era normal, sí, que em donaven una caixa d'antiinflamatoris i cap a casa. I per tant, jo pensava, bueno, doncs, o bé jo no sé tolerar el dolor, o bé doncs, a mi m'ha tocat un dolor major que una amiga o a la meva mateixa germana, no? però entenc que això forma part de la normalitat, perquè si els especialistes així m'ho deien, doncs jo així ho creia. Però sí que fa 5 anys, quan aquest dolor que no remetia ni amb analgèsics de cap manera, doncs vaig començar a fer ingressos continuats a l'hospital, i allà és on jo mateixa vaig prendre la decisió de posar-me molt ferma per saber què és el que estava passant, perquè realment doncs, és que no em deixava ni menjar ni moure'm, no?
O sigui, vas trobar resistència per doncs, fer-te les proves, no?, indicatives d'aquesta malaltia.
Sí, bueno, més que les proves que, o sigui, en aquest cas doncs em van diagnosticar escoltant-me, bàsicament, i fent-me una ecografia que me n'havien fet 40.000, no?, prèviament a cada revisió ginecològica o quan havia anat d'urgències amb aquest dolor, però vaig trobar molta resistència a escoltar-me, bàsicament, perquè fins al moment jo ho deia i bueno, clar, em deien, sí, ja dius que tens mal de regla, però és que la regla, doncs ja ho fa això, no? I em donaven una caixa d'enàntiums i cap a casa. Llavors, quan jo dic que m'han diagnosticat realment escoltant-me és quan un equip em va dir, val, tens la regla que no et deixa moure del llit, que no pots menjar, que et fa un dolor completament invalidant. Doncs tot això, abans de fer-te l'ecografia ja et diem que no és normal i per tant ara amb l'ecografia probablement trobarem tal. I així ho van veure, no? Per tant, realment faltava escoltar-me i després doncs, que els especialistes estiguin formats amb l'existència de l'endometriosi.
O sigui, ja t'havien fet ecografies prèvies i no ho havien sabut veure. No sé quina és la dificultat de detectar aquesta malaltia, si amb una citologia o si amb això, una ecografia, no es pot veure clarament.
Bé, en principi, segons diuen els especialistes, perquè al final jo no ho sé, però malauradament m'he fet experta fruit de viure-ho, no? Però en principi, segons on estan els quists d'endometriosi implantats, no?, es pot veure amb més facilitat o no a través d'una simple ecografia vaginal. Sí que em consta que hi ha pacients que tenen endometriosi més profunda que han hagut de requerir doncs, potser d'un TAC o d'una ressonància per poder afilar més prim i, per tant, perquè això passi, el metge no, ha d'haver qüestionat què és el que està veient i haver demanat una prova més complementària o més específica. Però en el meu cas, sí que va ser una simple ecografia que la doctora em va dir qui tens quist, aquí també, i això es diu endometriosi. I per tant, entenc que les ecografies que m'havien fet anteriorment probablement ja apareixien aquests quists, però les persones que m'ho miraven no els sabien detectar.
Clar, perquè realment els quistes de la regla, diguem que passen, no? Són normals també tenir-ne alguns, no sé quina diferència hi ha exactament. Que estan fora.
Es creen fora de la cavitat que els pertoca, i per tant, de la cavitat uterina, i per tant, quan ens preparem per menstruar, i per tant, per quedar-nos embarassades, perquè les dones estem programades com a tal, no? doncs tot el sistema respon a aquestes estrògens i a aquestes hormones per fer una regla, no? I la regla té un espai on després té una sortida. Què passa quan això es crea fora de la cavitat que li pertoca? Doncs que l'estómac o la zona s'omple de la mateixa resposta, i en aquest cas s'omple de sang, no? En un lloc on no té sortida i per tant s'ha d'acabar reabsorbint, i aquesta sang que irrita molt i fa molt dolor. En el meu cas és el que em ve passant, doncs, des de llavors.
Quins són els símptomes? Els símptomes són, doncs, quan tens la regla, imagino, o hi ha altres símptomes que s'allarguen més enllà d'aquest període?
Veure, en el meu cas, és estrany dir tinc sort, però tinc sort, en el sentit de que és només durant el període, potser una mica abans i una mica després, però només relacionat com completament amb la menstruació, però sí que és cert que hi ha símptomes de l'endometriosi que es poden allargar als 365 dies de l'any per moltes pacients, perquè els símptomes de la malaltia no només són el dolor incapacitant durant la menstruació, sinó que també és dolor, pot ser en alguns casos dolor al fer pipí, dolor al anar al bany, dolor durant les relacions sexuals o després, i després un altre símptoma barra conseqüència que jo sí que he patit és les dificultats per quedar-te embarassada, és a dir, la infertilitat.
Com es tracten aquests símptomes? No sé si quines opcions teniu, diguem, per això, per viure millor.
Bé, a dia d'avui l'endometriosi, com bé has dit a l'inici, doncs és una malaltia crònica i per tant no té cura, i tampoc té un tractament específic com a tal, únic per la malaltia, sinó que, doncs, com que hem dit que la malaltia respon a tot el sistema hormonal, el que els especialistes fan és oferir-nos tractaments anticonceptius hormonals que aturin o, si més no, que controlin aquest procés de menstruació per tal de o anul·lar completament la menstruació o bé, doncs, controlar-la, monitoritzar-la d'alguna manera, no? I, per tant, de moment no tenim un tractament específic ni una cura, sinó aquest tractament anticonceptiu i hormonal, o, en alguns casos, també la cirurgia, com és el meu cas. Jo em vaig operar fa 3 anys per intentar quedar-me embarassada de forma espontània, i en aquesta operació, doncs, em van netejar una mica, van eliminar aquests quists que hi havien implantat, però sabent que si no, darrere aquesta operació, no em sometia a un tractament hormonal i deixava fer, doncs tard o d'hora la malaltia tornaria a aparèixer, perquè de moment no té cura, i per tant, doncs, si tu vas menstruant, és com que es va creant com una petita metàstasi fins que arriba un dia que tornes a tenir el mapa ben cobert, no?
Déu-n'hi-do. No sé si també, per controlar el dolor, els analgèsics, no? Tu estaves explicant, doncs, que fins i tot et van deixar de fer efecte.
Sí. Jo penso que per dos motius. Per una banda, perquè portava, doncs, des dels 14 anys, doncs imagina't, 15 anys prenent mensualment un tipus d'analgèsic que al final entenc que el cos es fa resistent a aquest, no? I per altra banda, perquè probablement ningú m'ha acabat de confirmar el perquè de tot plegat, perquè si algú té aquesta malaltia és que encara la desconeixen moltíssim, tot i que s'està avançant molt, encara, doncs, és molt desconeguda pels propis metges, el perquè, el com es manifesta, el perquè a mi d'una manera i una altra d'una altra, no? Però a mi sí, em van deixar de fer efecte de cop, i jo penso que per dos motius, per la resistència al medicament, però sobretot també perquè probablement, com que no havia pres tractament hormonal, doncs la malaltia estava com molt extensa, i per tant els símptomes eren molt majors i un nen antimensí, doncs, no ho parava, no?
Psicològicament, com afecta, no? Perquè aquesta és una altra cara també de totes les malalties.
Sí, jo sempre és un aspecte que m'agrada molt destacar, perquè penso que és superimportant tenir en compte que moltes pacients amb endometriosi el primer que fem és buscar, doncs, quin doctor ens pot tractar, que evidentment és el primer, no? Però després mirar, doncs, si la nutrició ens ajuda, si el pilates ens ajuda, si l'esport ens ajuda, que és tot ajuda, però hem de tenir molt en compte la part psicològica i l'acompanyament emocional, perquè és una malaltia molt dolorosa, que conviure amb una malaltia crònica en general, doncs penso que té un component emocional molt, molt potent, no? I per les pors, per els neguits, per les inquietuds de què passarà, perquè al final ens afecta dones que són molt joves, i per tant ens queda molt recorregut per davant, no? Mm. I si a més doncs tens la mala sort de que t'està afectant la fertilitat i que vols ser mare, perquè també hi ha dones que no volen ser-ho, doncs encara se t'obre un segon meló molt complicat emocionalment de gestionar.
I tant, i tant. A tu personalment aquesta operació t'ha ajudat? O sigui, és una cosa que recomanaries des de la teva experiència personal?
Bueno, jo em consta que, clar, les operacions són molt diverses segons com la malaltia s'ha implantat en cada una de nosaltres. En el meu cas, jo tenia molt clar que l'estava fent única i exclusivament en aquell moment per veure si podia aconseguir l'embaràs de forma espontània, perquè ja portava diversos tractaments de reproducció assistida, amb el que això comporta, tant física com anímicament com econòmicament, i per tant doncs volia tenir l'oportunitat d'intentar buscar l'embaràs de forma espontània, i en aquest cas doncs no em va servir perquè vaig millorar la simptomatologia durant uns mesos, això sí que és cert, millorar, que no eliminar, però no vaig aconseguir l'embaràs abans de que em tornés la simptomatologia major i hagués de tornar al tractament hormonal. Puc dir, però, que a dia d'avui sóc mare, que és una molt bona notícia i molt recent, a més, i ha estat a través de tractaments de reproducció assistida, de fet n'hem hagut de fer 9, però finalment doncs, aquí tenim dos bessons molt bonics.
Doncs molta enhorabona, eh?
Gràcies.
Felicitats. D'altra banda, també et volia preguntar doncs, sobre... bé, sabem no, que a partir del 2023 es va poder doncs, aconseguir aquesta baixa laboral per dolor menstrual, sobretot doncs, per dolors menstruals incapacitants, com és el cas de l'endometriosi. No sé si a tu això t'ha ajudat i t'ha reconfortat, no? Perquè clar, imagino també que... trobar la comprensió no, de tots els àmbits de la teva vida ha de ser complicat, sobretot quan no estàs tampoc diagnosticada, doncs dir, no puc anar a fer feina perquè em fa mal la regla. I algú pot dir, oh, d'acord, doncs què passa, no?
Sí, això d'aquest permís, jo tinc com un sentiment contradictori estones. Sí? És a dir, per una banda penso que és celebrable i això és permís innegable per diversos motius. Un, que s'hagi posat a les taules de qui decideix per nosaltres, no? I que hagi estat un tema doncs, a debatre i arribar a un consens a favor i en positiu de la dona, en aquest cas. Penso que això és el primer que hem de celebrar. Però és cert que, segons la meva opinió, com a dona jove, opino que no hauríem de tenir una baixa, o sigui, un permís per abstendre'ns de feina, sinó que tots aquests diners que em consta doncs, que inverteix el govern per això, haurien de ser invertits en investigació, hauríem de tenir un tractament com cal i hauríem de poder anar a treballar.
Doncs...
És a dir, perquè cada mes tenim la regla i no podem estar cada mes de baixa, per lo que tot això implica també a nivell de rendiment laboral, no? I per tant jo penso que sí, que està molt bé, però que a la vegada és una arma de doble fil que hem de vigilar si fins a quin punt doncs, les empreses a l'hora d'escollir entre homes i dones o dones amb diagnòstic o sense també ho tindran en compte, no?
Clar. Parlant de la ciència, no? Ara, perquè estaves parlant d'investigació i bé, des de l'enfocament feminista hi ha molta aquesta doncs, teoria o aquesta reivindicació de que a les dones no se'ns posa, diguem, en el focus de la investigació científica i que molts cops doncs, es fan els estudis doncs, enfocats en la corporalitat de l'home i bé, doncs, falta d'interès i d'informació, no? Per parlar del que és, de com és una regla, de com és un part. Són debats doncs, que estan en un segon pla. No sé si tu ja estàs d'acord amb aquesta visió.
Sí, totalment. És a dir, jo penso que és claríssim que hi ha un biaix de gènere enorme en la investigació i en el tractament de les malalties, que cada vegada és cert que se'n parla més i que hi ha canvis, però que estem en llum de la paritat en aquest cas. Sempre el doctor Carmona, que és especialista en endometriosi i és un metge estrella en aquest cas, ell sempre diu una cosa que a mi se'm va quedar gravada la primera vegada que ho vaig sentir, però és totalment cert. Si un home patís 10 minuts al mes, ja no diem una setmana, 10 minuts al mes, el dolor que patim les dones amb endometriosi o amb patologies X ginecològiques, probablement ja no estaríem ni tenint aquesta entrevista, no? Perquè ja s'hauria trobat segur un tractament i si no una cura, perquè seria impossible que un home patís de base aquest dolor crònic mensual. Per tant, jo i crec que té tota la raó, és a dir, bueno, estic convençuda que no seria així. Per tant, bé, jo penso que està claríssim que hi ha un gran viatge i que amb això s'ha d'anar insistint, treballant, visibilitzant i reivindicant, evidentment.
Anna, tu has impulsat iniciatives, no? Precisament per això, per sensibilitzar la societat, per donar suport a la investigació, com és el Festival Solidari Endofes. No sé si ens pots explicar una mica en què consisteix.
Sí. Doncs jo fa 5 anys, arrel del diagnòstic, una mica de tot el que venim parlant, d'al·lucinar, no? De que som tantíssimes dones i que, bueno, que és una cosa que encara a dia d'avui està tan invisibilitzada i tan silenciada, doncs vaig decidir alçar la veu i fer alguna cosa al respecte, no? I, bueno, mira, no hi ha millor cosa que un festival musical, no? Que celebrem, doncs, de forma, de moment ja molt consolidada. Aquest proper 9 de maig celebrarem la 5a edició. I la veritat és que ho vaig iniciar sense gaire ànim de... Bueno, jo volia fer alguna cosa, soroll, però no sabia com ni de quina manera. I tant en l'Ajuntament de Premià de Dalt, que és el poble on he nascut i on visc, com l'Hospital Clínic de Barcelona, que és l'hospital de referència tant en tractament com en investigació, doncs em van donar la mà i conjuntament hem coorganitzat aquest festival, que la veritat és que està, doncs, sent una data consolidada que està permetent tant parlar-ne molt com sobretot fer un bon recapte per la investigació que du a terme a l'hospital. O sigui que la veritat és que us queda una miqueta lluny, no? Però és un festival que és de tot un dia, pensat per tots els públics, amb grups musicals, doncs, molt coneguts. Aquest any tenim el plaer de tenir els Pets amb nosaltres. Sí, o sigui que, bueno, si algú s'anima, nosaltres estarem encantats i encantades, i també hi ha una manera de col·laborar mitjançant aportació solidària a Endofest, que també, doncs, és agraïda i benvinguda.
Molt bé, doncs com aportem en aquesta festival si no hi podem assistir?
Mira, només seguint la compte d'Instagram d'Endofest /oficial o bé entrant a Google i posant Endofest, us sortirà el primer resultat, que és el que és la pàgina web de l'Hospital Clínic amb el projecte Endofest, i allà mateix, molt visual i molt fàcil, hi ha la manera directa d'aportar amb l'import que cadascú desitja i sent un import directe a l'hospital, per tant, amb la desgravació fiscal corresponent que té una aportació solidària.
Doncs, Anna Bassols, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui, eh? Moltes gràcies i molta sort en tots aquests projectes tan importants. Gràcies.
Gràcies a vosaltres per donar-hi veu. Moltíssimes gràcies.